Han passat 32 dies a la presó, s'ha allunyat de la política, pràcticament del tot de la vida pública. Van ser conselleres del govern de Carles Puigdemont, Meritxell Borràs i Dolors Bassa, que seuen aquest matí a l'estudi de RAC1, amb l'afegit que una d'elles, la Meritxell Borràs, no ha volgut parlar fins avui, des que va entrar a la presó de Calameco. Bon dia a les dues.
Hola, bon dia. Bon dia.
Meritxell Borràs i Dolors Bassa, Dolors bon Bassa dia. I Meritxell Borràs. Abans de començar l'entrevista, un parell de tuits que hem fet companys seus quan hem anunciat aquest matí que vindrien, el primer, el de la Neus Munté, que diu les millors i punt.
Sí, l'he vist.
I el segon, el de Jordi Turull, com deuen estar les noies? Ens preguntàvem sovint els que estàvem tancats a Estremera. Vam patir molt per elles, molt mentre algú altre recreava amb el seu ego fent un llibre incriminatori trufat de falsedats. Dos grans dones. També s'entén perfectament a qui es refereix Jordi Turull. No sé si han notat en general el suport i l'escalf dels seus companys de govern.
Sí, jo sí.
Maricel, sí, sí, tu les vas
també. Totalment.
Jo ja inclús, mira, ara que surt aquest tuit del Jordi Turull, ell m'explica una cosa que jo no en soc conscient i segurament vol dir que estava molt més alterada del que jo mateixa me n'hi trobava, que és que l'Audiència Nacional, quan doncs, ens posen les manilles i ens fan anar cap a les furgonetes, unes furgonetes a les quals no veiem res de l'exterior. Jo vaig pensar molt amb la meva germana, que té claustrofòbia, vaig pensar que la Mireia, pobreta, no ho resistiria. Sí. I el Jordi em devia veure amb una cara allò de traspuesta absoluta i diu que es va acostar i em va dir, no pateixis, ens en sortirem. Jo no ho recordo, que el Jordi se m'acostés, ni que em digués res, ni que m'acaronés així la cara, no? Sí. I en canvi, jo, la meva sensació és que dintre de l'audiència, doncs, una vegada et diuen, Meritxell, doncs aniràs a la presó, no t'ho diuen així, no? Però ho llegeixes. La meva sensació és que estava molt sencera. No ho devia estar tant, no? Perquè ni recordo doncs, l'aproximació aquesta d'en Jordi.
Durant aquest... L'altre dia li vaig preguntar amb el Carles Puigdemont si havien rebut durant tots aquests dies algun missatge, algun SMS o WhatsApp, de gent d'altres partits polítics, diguem-ho, que no fos de l'òrbita d'independentista. És a dir, algú del PSC, algú del PP, algú de Ciutadans. En el temps que, des que han sortit de la presó, algun missatge, Meritxell Borràs, o no?
Jo en vaig rebre un de la diputada Mercè Perea, de l'Hospitalet de Llobregat, igual que jo, I jo vaig trucar al cap de molts dies a l'alcaldessa de l'Hospitalet, perquè a mi em semblava que ens tornaríem a trobar per l'Hospitalet i sense haver parlat, sense haver-nos dit res. Era una situació tan estranya que jo no la volia dur. I per tant la vaig voler trucar per parlar amb ella i, bueno, tenim diferències polítiques, és obvi.
Com va estar la conversa?
Va estar franca i una conversa positiva.
Molt positiu, eh?
Sí.
Per tant, un missatge d'una regidora de l'Ajuntament de l'Hospitalet, del PSC.
Una diputada. Que havia estat regidora amb mi quan jo era regidora.
El PSC.
També,
sí. I Dolors Bassa?
Jo, de Catalunya Sí que es Pot, de diferents parlamentaris, i aquí sí que volia dir que a mi em dol, per exemple, gent del PSC, que havíem estat treballant 7 anys junts i que no haguessin enviat ni un missatge ni dit res, i fins i tot ara, com els troba el Parlament, han ajupit la cara i no han dit res. Per tant, jo crec que més enllà de les ideologies, del que pensem, una certa empatia amb companys que han estat a les mateixes bancades, per dir-ho d'alguna manera, era convenient. Llavors, jo sí que tinc aquesta espina de dir amb algú, precisament del PSC, que havíem tingut molt bona relació, que no hagi sigut capaç, la part humanitària de dir-ho.
Sí, la part humana això, aquesta dol, sí.
A veure, la vida continua i jo crec que hem de mirar cap al futur i hàgim rebut o no missatges. Tots som conscients doncs, que les persones són les persones i sí. Més enllà de les sigles i del que sigui.
Demà és el dia que és el dia i és la vaga que és la vaga. Pel fet de ser dones, heu sentit que se'ls ha tractat diferent? Companys de partit, mitjans de comunicació en general?
Sí.
En algun cas aquí, fins i tot un dia que vaig tenir una conversa privada després amb agradable, com sempre, amb la Dolors Bassa.
Sí.
I, no, ho pots explicar perfectament. No. És que moltes vegades s'ha oblidat, és a dir, han col·locat la llista dels homes i ens han oblidat la llista de les dones, no?
Fins i tot això ho comentàvem a la presó,
sí.
A la presó va arribar un moment, al cap d'uns dies, que la gent no parlava de presó, sinó que parlaven d'Estremera
i de sota del Real.
I fins i tot els mitjans de comunicació que allà podien veure mai va haver el Calameco i molt poc es va parlar de nosaltres. Sí. I com vam sortir també. També s'ha de dir que ni ella ni jo estàvem fortes com varen fer els companys, d'anar de seguida, perquè fins i tot ens trobàvem i dèiem, ostres, explicar les misèries a la presó ens costa ara. Sí, fins i tot sí. No vam poder anar a parlar la primera setmana, ara comencem a parlar-ne dels detalls, i entre les dues més que externament, però sí que no se'ns va tenir en compte, no es va dir, i fins i tot, com molt bé saps, diferents mitjans feien llista de la gent que ha estat a la presó i no es parlava de les dues dones.
Però no, el meu cas va ser un davantal que no vaig posar, i a més aquí faig acte de contrició, vaig demanar disculpes per antena i després vaig demanar per
les germanes es van mobilitzar.
Ja ho sé, perquè a més vaig fer una cosa que molt mal feta, que és que no les vaig dir amb elles, i en canvi vaig dir la Meritxell Serret, per entendre'ns, que la vaig esmentar.
Sí, era un tema de dona, però sí que la presó era un tema.
Efectivament, efectivament.
De fet, ens diuen, perdó, no, que la història sempre ha passat. Per exemple, jo ara parlant amb diferents, em diuen, per l'Assemblea de Catalunya, tothom qui va anar a la presó sempre es va parlar dels homes que eren a la Model i no s'ha parlat de les dones que també van estar a la presó. I no van estar a la Model, però van estar a la presó.
I alhora, inclús d'explicar les presons, no? La nostra, doncs, s'explicava poc. I ella i jo ens indignàvem perquè sortien les mides de les cel·les d'aquelles presons.
Ara ens explicareu,
I per què no expliquen les nostres?
I jo crec que la nostra era molt més dura que les altres.
Ara en parlarem. Però anem a dir, no ho he parlat amb ningú, però us ho dic per antena i així quedarà ben clar. Jo entenc que hi hagi aquí, com els he dit, amb les altres persones que estan en aquests moments amb investigació, si hi ha alguna cosa que no voleu dir, passa palabra des d'un punt de vista de que, per exemple, després de la declaració d'independència se'n van a Brussel·les, les dues amb el president Puigdemont, per què i si va ser una decisió estrictament personal o consensuada amb el partit? Si algú vol contestar... Dolors Bassa.
Bé, va ser una decisió personal. Nosaltres rebem un missatge del president que ens diu que hi ha una reunió a Brussel·les. Llavors tu, sí, Meritxell, confirmes el que sí, sí, si ho veus igual. I cada un de nosaltres decideix... jo rebo el missatge i, per tant, decideixo d'anar a Brussel·les, igual com llavors hem parlat amb la Meritxell i ella també. Un cop som allà, el president ens diu per fer una roda de premsa, per explicar la situació, i diguem evidentment que sí. Després de la roda de premsa, ell diu que té preparat per quedar-se. Nosaltres, jo, en el meu cas, no havia dit res ni a la família. Era un tema més de polític d'anar-me'n a Brussel·les a la reunió. I, per tant, el conseller Forn i jo vam dir que tornàvem perquè no... havíem anat allà per fer la roda de premsa.
Sí. I la Meritxell Borràs? Meritxell...
Jo em vaig quedar un dia més, em vaig quedar el dia 1 allà i va pujar, de fet, doncs al meu home li vaig dir, home, i aquest, que aquí vine, amb tot això.
Passarem el cap de setmana.
Sí, passarem d'allò, amb tot això rebo... Sí, vaja, jo no vaig rebre la citació. De fet, quan vaig a l'audiència ho explico, no?, que em poso a fer la declaració sense haver rebut la citació, sense haver-la pogut llegir, i m'hi presento perquè sé que existeix, però no perquè a mi se m'hagi donat, no? I mentre és allà, què fem, què fem? Ell tenia, bueno, es quedava total vols i vam anar directe cap a Madrid.
Se n'emprendeix en algun moment de la decisió presa de tornar o no?
Mira, les decisions són preses i, per tant, jo crec que vaig fer bé el que vaig fer, almenys per mi. I, per tant, no me n'arrepenteixo.
Jo tampoc no m'arrepenteixo. Primer perquè quedar-me allà sense haver ni dit a la família ni dit res no entrava en els plans. Segon, perquè no ho teníem planificat, per tant, cadascú fer. I tercer, perquè jo crec que vàrem fer bé, ens hem plantejat davant de la justícia i ens defensarem perquè creiem que som innocents i que no ens cal ser fora.
Situem-nos el dia que declareu davant del jutge i que es decideix que han d'entrar a la presó. S'esperava la decisió?
No, però hi era. O sigui, esperar estrictament allò de dir entrarem tots. Era aquella cosa que es deia...
No s'havíeu acomiadat dels familiars i dels amics?
No. El que passa és que jo sí que mentre era dintre, amb un full que tenia, vaig escriure una nota pels meus fills i per la meva família.
Què deia aquella nota?
Bueno, els hi deia, encara no sabia que entraria, però vèiem els nostres advocats nerviosos i que ens venien a dir que pintava malament. I res, els hi deia que no patissin per mi, que estaria bé, que siguessin forts, que les dificultats també ajuden a créixer. i que, per tant, això també ens enfortiria com a família i, per tant, que bueno...
Endavant.
És que allà va ser un moment també molt dur, eh? Jo, per exemple, en cap moment vaig pensar que em quedaria i entraria en presó, perquè teníem el precedent dels Jordis, que havien anat a declarar un dia i hi havien tornat un segon dia, i se'ls havien quedat el segon. Per tant, mai vaig pensar que m'hi quedaria. I allà va ser molt dur, perquè la declaració ens vam adonar que cadascú va entrar individualment en el meu cas, i llavors ho vam comentar i a tots els hi va passar igual. La mai ens va mirar als ulls, al contrari, la senyora Alameda estava amb un mòbil, per tant no va fer-nos cas per res, i vam sortir i ens vam trobar en un passadís esperant 5 hores tots amb els advocats que anaven
els advocats ens van anar a buscar entrepans, bosses de patates perquè
i molt nerviosos perquè no havíem pogut declarar res, pràcticament, perquè l'única pregunta va ser creus amb la violència, i cadascú va dir el que li va semblar, i absolutament res
que és evidentment que
no.
I després va ser molt dur entrar un per un, sortir per una altra porta, que ja no veies
Exacte, a partir del moment que entrava no sabíeu què havia passat
amb el que havia entrat. I ja sorties emmanillat per l'altre costat.
Senties la 9! Pum, una porta que s'obria, la 9 era la meva. I entraves i es tornava a tancar.
I què deien quan entraves allà dins? Què us deien?
Res, absolutament res, cap explicació de res. Emmanillades a darrere, que fa molta impressió veure els companys emmanillats, i entrar dintre una cel·la que ens hi varen deixar 5 hores, jo diria.
No ho sé, quan.
A la cel·la qui éreu tots?
Perquè no duíem
cadascú,
el rellotge, vam sortir de nit.
Cadascú separat i...
Sols? Separat. Cadascú sol?
Sí. Cadascú sols.
No teniu ningú?
No. A la cel·la de l'audiència, absolutament ningú. No. Senties la porta que tancaven en
el següent. Anaven tancant a un darrere l'altre.
I no es podíeu veure ni parlar ni res entre
absolutament
vosaltres.
Absolutament res.
I llavors hi ha un moment que us enduen cap a que pugeu a la furgona de la...
Exacte.
Cap a anar cap a la presó del Calameco.
Sí.
Aquí sí que us trobeu les dues? Sí.
Aquí és on ens trobem les dues.
Que deu ser una... Perdó, dins el moment terrible deu ser un alliberament, no?
Sí.
Trobar-vos.
Bueno, clar.
Sé que el primer que vam dir és on anem, i li vam preguntar on ens porten, i ens van dir el Calameco. Aleshores ens van mirar i vam dir on és el Calameco?
El Calameco. I llavors pugeu a dalt de la furgoneta. Què tal es porten? Perquè feia diversos... En uns casos bé, en uns altres casos malament. En vosaltres?
Bueno, pugem. I en manillades...
Manillades de darrere.
Se'ns va lligar el cinturó, això sí, però aquella furgoneta anava tota castanya.
Una conducció horrorosa. No ens van dir res, eh? Nosaltres sí que no vam tenir cap res, absolutament. Ara sí que anàvem d'un costat a l'altre i ens va semblar que durava moltíssim el viatge, molt.
I podíeu parlar entre vosaltres i tot. No, vosaltres dues soles,
sí,
eh?
Nosaltres dues soles a darrere.
Veu compartir cel·la com van fer, per exemple, en Turull i en Rull, o com ho han fet fins fa poc en Junqueras i en Forn? Veu compartir cel·la?
Sí, sí.
Una cel·la, com era la cel·la?
Nosaltres vam compartir cel·la des del primer moment i jo crec, i ho vull dir aquí, que la sort nostra va ser això,
i
compartir
tant,
cel·la. Perquè ens vam
vosaltres
ajudar...
Vosaltres coneixeu molt o no?
No gaire, encara que comparteixes
ara,
govern.
Ara passava que ara us ha dit una adversativa, ara, Meritxell.
No, és més.
Sí.
Algun comentari a la presó li vaig ser, no? Perquè havíem compartit govern, però això no vol dir... Després cadascú se va a la seva conselleria i fa la seva feina.
No teníem gaires temes comuns.
No teníem massa temes, algun tema que havíem fet de tema d'immigració, de religió i tal, però que ens vam entendre i que d'allò. Però, per exemple, jo... T'ho comento,
és un
comentari tonto, però a la presó jo li vaig dir...
Dic, Dolors,
jo el primer dia que vaig veure que venies a prendre possessió, amb les tisores aquí vaig pensar, vaya una poca solta, que es pensa que hem retallat per gust i per ganes, no, és que no hi havia calés, i allò, home, però jo era de la UGT, havia de...
I jo li vaig dir, jo sempre t'havia vist tibada, i és perquè la Meritxell... No, això el primer dia, la Meritxell ha fet ballet, i és veritat que té una postura molt recta i molt correcta, i llavors això a vegades dona la sensació que és distant i estibada, i jo el primer dia també li vaig dir, ostres, doncs jo del govern és la que et veia més tibada, tot i que havíem tingut conversa.
I goita, ara!
Però
ara som... Us heu vist el sortir de la presó moltes vegades?
Sí, i tant.
Us heu fet, perdó, amigues?
I tant, per sempre, ja ho hem dit.
És que ha passat 32 dies i nits.
Com era la cel·la?
24 hores.
24 hores amb una cel·la?
Juntes, en moments de molta dificultat, moments que rebíem cartes de la la família i que ploràvem com desgraciades, i que quan plorava una, l'altra l'animada. Moments de dificultat del dia a dia i de cap intimitat, perquè si us expliquem ara la cel·la, veureu, la nostra presó era una presó molt vella, de fet diuen que és la més vella que hi ha a l'Estat, de 8 metres, per tant molt més petita que les altres.
8 metres vol dir amb la dutxa i el vàter allà.
Que tenia dues lliteres de ferro, absolutament res més, al costat un fregader, no?, que diuen ells, un fregader, que és una pica de, com de cuina, i al costat una dutxa oberta amb un vàter obert. Per tant, vol dir que totes les intimitats físiques ets les dues. I no hi havia absolutament res més. Dues cadires de fusta, que les fèiem servir per enfilar-nos a la llitera. I en lloc de taula era un tall de paret, no?, que fèiem servir de taula.
Al fons de la paret.
I això, moltes hores a dintre. Sí. Moltes hores, per tant, podeu entendre que per poca empatia que tinguis, i nosaltres a partir del segon dia, jo crec que vam estar una setmana molt baixes de moral i molt desfetes, bueno, i després vam dir, hem de viure aquí, per tant, agafem-nos les dues i ens acompanyem les dues i ens adaptem.
Què tal amb el funcionariat de la presó?
Majoritàriament bé. Majoritàriament és gent maca, ens vam trobar gent maca, gent atenta, gent que doncs sempre hi ha algun poca solta o...
Sí?
O, sí, home, això, però això tot arreu.
Sí.
També en el món del periodisme,
sí,
o de la política,
sí,
o de tants altres,
tant,
no?
Tant.
Sempre n'hi ha...
Però en general molt bé, eh? En general, molt bé.
De fet, quedaven parats, perquè ells es pensaven que les dues arribaríem i no ens adaptarien. I alguna ens ho va comentar, ens va dir, ostres, que vosaltres aneu a fer la cua com tots, i així. Vam dir, és que nosaltres
pensant que arribaríem, permeten l'expressió, com a famosilles, no? Allò, oiga, aquí he llegat.
De fet, havien tingut una famosa i tenia l'experiència...
Una famosa?
No recordo qui era.
La Dolors sí que ho sap. Bueno, pots dir-ho, perquè si està la famosa, ja ho pots explicar. Si és que era la famosa.
No cal dir qui. Havien tingut un parell de famoses que no es havien adaptat a horaris.
Ah, que
s'havien
adaptat a horaris. D'acord.
I, per tant, una d'elles era la Pantoja.
Era
la Pantoja. I que feia una actitud... I nosaltres, des del segon dia, vam dir, Meritxell i Dolors, aquí, plan espartà, que això va ser...
Sí, això va ser la meva frase, aquesta.
Va ser aquí espartanes.
Espartanes, per Dolors, hem de ser espartanes.
Per tant, espartanes d'horaris, espartanes de feina i com totes. I la veritat és que les companyes també
això,
molt bé.
Això, què tal amb les companyes?
Bé, també. Clar, trobes també... Aviam, hi ha moltes noies que són de fora de l'Estat, que són... persones que han vingut doncs, portant droga per segurament obtenir uns diners que si no els tindrien al seu país. I, per tant, és gent també que et fa molta pena, no? Perquè, escolta'm...
Situacions
econòmiques terribles. En moltes ocasions ho amagaven a la família perquè no patissin. I, per tant, nosaltres dèiem, imagina't, si nosaltres estem patint d'aquesta manera i tenim unes famílies sòlides que ens donen suports, amics, tenim abogat, tenim...
Tenim cartes,
tenim que si volem tenir televisió, pues, tenim els diners per poder-nos-la comprar. Però totes, n'hi havia algunes que era una... Bueno, escolta'm, hi han coses a la presó que te les has de comprar perquè si no en tens. Coses com per exemple, el paper de vàter, no? I per tant, noies que no tenen recursos... Pues tenen grans dificultats afegides, o sigui...
A dins de la presó.
Sí. Te'n donen de paper de vàter, però bueno...
Per tant, vol dir que és un sistema que s'ha de reformar immediatament.
Totalment. De fet, tu sempre ho dèiem, Dèiem, sembla impossible que les presons siguin així, I l'únic que elles ens deien, ostres, nosaltres sabem per què som aquí, vosaltres no ho sabeu. O sigui, que això sí, que per o sigui, nosaltres ens feien... pena elles per la part econòmica, perquè bàsicament totes era per tema d'economia, per això la llunyania i tot, i elles els hi feien pena perquè ens deien, és que què heu fet vosaltres per estar aquí, no ho entenien.
Quin era l'horari que fèieu? Què fèieu? Quina hora us despertàveu?
A les 7 del dematí.
Fèieu allò que ens van explicar, que va explicar el Junqueras i en Forn, que escrivia a La Vanguardia fa uns diumenges quan vaig anar a Estremera a veure'ls, que era que està fent la ronda al matí, que t'obren una mica la porta, molt poc la porta, i et piquen i et diuen, quan piquen la porta i diuen, feu el, com es diu, el recompte.
Doncs no. Nosaltres al recompte havíem d'estar dretes. Dretes? Una cosa que a mi m'afectava molt.
I a les dues m'indignava molt, això.
M'indignava perquè, o sigui, quan ells obrien la porta, havíem d'estar dretes, vestides, però en plan firmes a davant de la porta. Sí. I no solament era el matí, sinó que era la nit. I jo la de la nit m'indignava perquè deia, si ens tanquen a les 8 del vespre...
Per què dos quarts de 10 ens venen a mirar per la mirilla i hem d'estar dretes i tal?
A vegades a les 8 deies, va, me poso al llit per llegir el que sigui. No, dos quarts de 10, dretes en plan firmes a davant i, a més, que has d'estar ben bé a davant d'ells. I, bueno, és dur, sobretot l'aïllament que sents i la impotència de que...
Bueno, i aïllament absolut perquè, clar, no te n'adones. Nosaltres vivim en un món, no? I tots nosaltres, que tens el telèfon, que tens la televisió, que parles amb els teus quan vols, amb els amics, amb el no sé què... Clar, passes a un règim, per dir-ho d'alguna manera, en la qual tens 5 minuts per parlar, 5 minuts que, a més, has de gastar molts minuts per coses,
per
gestions. Escolta, pensa que quan heu de portar les factures als telèfons perquè, si no, ens tallaran la comunicació, si no ho porteu abans d'un mes, escolta'm, que llavors l'abogat m'ha dit, parla amb l'abogat. O sigui, si tu parlaves amb l'abogat, perdies una trucada amb la família. Bueno, per tant, és una situació de...
I dèieu que us llevàveu a les 8 del matí.
A les 7.
A les 7. Després què fèieu? Esmorzar?
Esmorzar, nosaltres...
A les 8 ens obrien. Nosaltres anàvem
a caminar, ja, primer, perquè vam dir això. Seríem espartanes física i psicològicament, perquè si no, no ens en sortirem. Anàvem a caminar en el pati, que jo us puc dir que ho teníem calculat, 140 passes eren, fer la volta, les fèiem 10 vegades al matí, per una banda, 10 per l'altra, i llavors, atrevessant-ho, això eren unes 3.000 passes, hi va haver un funcionari que em va calcular que, com que ho fèiem 3 vegades o 4 al dia, doncs fèiem 6 quilòmetres cada dia. Per tant, caminàvem així en rodona, llavors anàvem a esmorzar, que vol dir fer una cua. Per exemple, el temps que la Meritxell li va fer mal al peu,
sí, que ara tenia.
No, era complicat.
Era complicat, sí.
Però malgrat això, doncs sempre a fer cua, i llavors entraves i hi havia, doncs, el cafè amb llet i
bueno,
pa.
Bueno, anaves a buscar-lo.
Un menjador universitari.
Exactament,
sí.
Universitari.
Hi ha
una cosa molt curiosa. Quan estàs al menjador no es pot enraonar.
No es pot parlar.
Això també ens va... Com? Criptat, no pots enraonar.
No, sí, que és una zona absolutament silenciosa.
Silenci, i l'altra cosa, que no hi ha aigua per beure.
No.
Que també les dues ens va sobtar.
Com que no hi ha aigua per beure?
No hi ha aigua
ni per esmorzar, ni per dinar, ni per sopar?
No. Mai.
I per
mai.
Què? Ho va preguntar o no?
No hi ha aigua.
No hi ha aigua. No hi ha aigua.
Que estrany, no?
O la compres, que nosaltres ens vam negar.
Sí.
Vam dir,
i llavors què podíeu veure? Què podeu veure?
A sortir a la font a veure fora.
I llavors, què podeu veure? No hi ha beguda?
No hi ha beguda.
No. Ah, no, ni sucs, ni res?
No. Bueno, a l'esmorzar sí que tens...
L'esmorzar, llet i cafè.
Sí. No, no, però a l'hora de dinar, per entendre's, has de menjar en sec.
Sí.
Sí.
Ai, coi.
Sí.
O t'agafes un vas teu i te'l poses allà a la fosa aquella...
No ho sé, jo estic convençut que si ara estàs escoltant alguna de les persones que ha estat empresonada i alliberada, masculina, home, estic convençut que a la seva presó podien veure aigua durant el sopar.
No ho sabem, però el menjador nosaltres
si
és de les
algú,
coses...
Si algú dels que estan, Mundó, Turull, Ruig, algú està escoltant i ho sap, sisplau,
que
ens
no
ho digui.
Després hi ha coses que formen part d'una certa lògica, però els coberts de plàstic que no podies tallar la carn...
Sí, normal, i... sí, clar, sí,
que formen part d'una lògica, però que clar, que t'hi trobes, no?
Que
t'hi trobes.
I allò del silenci també.
El silenci és molt estrany, també. Per tant, vol dir que esmorzàvem en silenci.
Sí. I que no pots seure allà on vols,
també. D'una manera eclesiàstica.
Total,
sí,
total.
Sí.
I el primer dia, allà on seus, és allà on t'has de seure, sempre més. Per exemple, el primer dia ella va seure amb un costat, jo amb un altre, per tant, era l'escola que estava...
Perquè eren els dos forats que hi havia.
I sempre allà, com si fos una escola. Allà.
Sempre més com una escola, sí.
Correcte.
Ja sé que això són tonteries, però allà t'assobta, t'assobta aquestes coses de dir...
I llavors, després, fèieu activitats?
No, no ens van donar permís per fer cap activitat.
Havies de sol·licitar permís, havies de sol·licitar-ho
per instància,
tot anava per instància. En vam fer més d'una diària al final perquè tot ho havíem de demanar per escrit. I feies la sol·licitud i llavors t'havien d'autoritzar. I per exemple, només vam poder fer, jo per exemple, només vaig poder fer, no, i al principi jo vaig poder fer esport quan hi havia el funcionari que era qui ho duia endavant. Però si era dintre les pròpies preses que eren les que feien la iniciativa, no t'ho permetien fer.
Sí, és que una cosa que ens va sobtar i vàrem demanar és quines activitats hi ha a fer. No vàrem aconseguir mai quina llista d'activitats. No hi ha una llista d'activitats.
Llavors
la gent, o sigui, preguntàvem a les internes què podem fer, i per exemple ens deien el divendres de 5 a 6 hi ha un taller de cosir, per exemple, que fem una mateixa de nosaltres, però llavors demanarem per venir. O en el poliesportiu hi ha una que fa aeròbic el dimarts, llavors tu has de fer la instància. Llavors feies instància, te responien al cap dels dies i ens van dir molt que solien tardar més d'un mes perquè no hi hagués tanta rotació en els tallers. Per tant, havíem fet alguna activitat de les mateixes internes que feien de monitores,
en el propi mòdul. I a la presó hi ha diferents mòduls. Nosaltres estàvem en això que se'n diu un mòdul de respecte, que vol dir que respectes tota una sèrie de condicions, doncs això, des de no parlar en els àpats, a fer neteja, i tu participes de la neteja del mòdul, jo fregava vidres.
Feia els vidres de tot el mòdul i jo fregava els menjadors.
I ella fregava terra.
I el bo va ser que una interna ens se va acostar el segon o el tercer dia i ens va dir, tingueu present que esteu aquí, però això no és a casa vostra, no cal que us hi feu tant.
Sí.
També hi ha una solidaritat així entre
internes. Vam veure la Meritxell Borràs lesionada. Què li va passar?
Vaig
caure, de rodes.
Vaig caure per les escales de la presó. L'accedien a la nostra cel·la, hi havia unes escales que baixaven, i vaig ensopegar, no sé ben bé com, però la veritat és que vaig caure escales avall, i amb tan mala fortuna que jo, que sóc de torçar-me molt els turmells, i que la meva família, els meus companys se n'enriuen, i mai em passa res, aquell dia va
passar.
I amb lesió no vaig tenir una fissura... un trencament de lligaments, ho dic malament.
Trencament de lligaments?
Sí,
déu-n'hi-do.
I un esguinç. I llavors em vaig trobar allà això a mi em va desmoronar una mica, perquè... Una forma que tens d'estar bé és fer esport i fer t'ajuda física i mentalment. I llavors, allò de trobar-me atrapada, com si diguéssim, sense poder fer res, perquè més vaig haver d'estar dos o tres dies sense
moure't,
posar el peu a terra, immobilitzada i tal, allò vaig pensar, ostres, Meritxell, i ara com t'ho faràs, no? Perquè per mi, per les dues, però per mi una sortida vital era poder fer exercici, ho necessitava.
Tot el que seria la reparació del turmell va ser a dins de la presó? No va sortir en cap moment a l'hospital ni van portar enlloc o no?
No, va ser a dins hi havia...
Ho vas fer mirar després quan va sortir, suposo.
Sí,
i ho van fer bé?
Sí, no, tot correcte. Nosaltres, el servei mèdic... Vaig tenir la sort, també, de que jo sóc molt, molt amiga. De fet, vaig entrar a la Joventut Nacionalista de Catalunya de la mà del Jaume Pedrós, i ell em va venir a veure a la presó com a metge. Sí, ara ell és el
president del Col·legi de Metges de Barcelona, efectivament.
Sí. I ell em va poder venir a veure a la presó i jo crec que em va ajudar més per la meva aspecte mental, per dir-ho d'alguna manera, que no pas estrictament pel peu, no? Perquè va ser moments inclús de prendre decisions rellevants del futur de les nostres vides, que no podíem parlar el que haguéssim volgut parlar amb els nostres. I per tant, doncs, jo la visita de tots, i aquest és un tema, doncs, de tant a Lluís Recoder, al Carles Campuzano, al Cesc...
Va venir a veure's algú que no fos del partit? Del vostre partit? D'altres partits?
Sí, sí. Benet Salellas, per exemple, va ser el segon que va venir. A nosaltres és... Quan, el que passa que, a diferència dels altres presons, nosaltres quan venia un demanava per aquella persona i no hi podíem anar les dues. O sigui, havien de fer dues demandes, a diferència dels homes, que
els
expliquen
que els
reunien
no.
A tots. Nosaltres no, cadascú havia d'anar amb la seva visita, però en vam tenir moltes de visites.
Que anaven molt bé.
Jo tinc un... A la meva colla tots són advocats i advocadeses, i per tant venien tots, que podien, que és l'única cosa que poden entrar, a part de la família, i demanaven per un o per l'altre. El meu company és advocat i per tant venia com a advocat, i primer demanava per mi, després demanava per la Meritxell, i ho havíem de fer així perquè juntes...
No ens deixaven.
Patiu més pels de fora que per vosaltres mateixes?
Home, pels de fora pateixes,
sí,
i molt.
Sí, pateixes.
Jo tinc, per exemple, no? Jo tinc dos nanos jovenets, i jo sóc una persona separada. I amb això no vull dir, aviam, el seu pare se n'ocupa i tal, però els nens, per exemple, van voler seguir vivint a casa, i això vol dir que es va haver d'activar tota la meva família per facilitar les coses, no? I clar, que et fan patir, perquè
mira, més clar, deu passar una cosa.
Jo recordo el meu fill, els meus dos fills, quan em van venir a veure, sempre a través del vidre, només vam poder fer una visita vis-a-vis familiar. El meu fill petit, pobret, es va... Ara n'ha fet 18. Tenia 17 quan venia. Me recordo que es va posar a plorar i només feia que dir-me: mare, perdona'm, no volia plorar davant teu. Però jo li deia: tranquil, fill, és lo normal que em vegis i que ploris, no? I que, per tant, a mi no em fa res que ploris, no m'afecta més, perquè ja sé que no t'ho deus passar bé. Però, clar, segurament ell d'allà se'n va anar sentint-se malament, pensant que no m'havia pogut ajudar tot el que ell hagués volgut, no? Perquè
més, els que estan a dins,
és que és...
feu el confort. Feu el
confort, i quan sí. marxen et fas un tip de plorar sí. horrorós perquè has
plores aguantat. Després.
Ara també, jo crec que també hem de dir que les dues ho vam dir moltes vegades, a un agraïment a la família.
Oi,
tenir
clar.
Una família ferma, tant ella com jo, la germana meva, les seves germanes,
varen
ser-hi en tot moment, els nostres companys,
sí.
i tot això ajuda molt. Per tant, aquesta solidaritat de la família és molt important,
és brutal,
en aquests moments.
És brutal, la família, els amics, amics que fa temps que potser no has vist i que hi ha hagut sempre aquella estima i que tornen a aparèixer amb una fortalesa i amb una proximitat brutal, no? Aquestes coses hi són, i per tant...
I les cartes?
Té la seva part maca.
Oi. Les cartes són importantíssims. És el més important.
La gent escriu.
Ho hem dit a l'entrada, us agraïm a l'equip de
sí.
RAC1, que en vàrem rebre
sí,
una signada individualment, i per tant us ho agraïm,
sí,
perquè les
molt.
Dues ho vam comentar. Les cartes en rebíem moltes. Nosaltres les vam llegir totes, no vam
totes
poder
no ens
contestar.
Les dosificaven. Es veu que a la presó d'homes, no ho sé, ens les dosificaven. Uh-huh. Perquè es veu que la presó d'homes els hi dosificaven i nosaltres no. I per tant rebíem, a veure, hi ha un moment que rebíem a l'entorn de 400 cartes. Que els funcionaris ens deien: però tenéis tiempo de leerlas? Nosaltres dèiem: de contestarlas todas no, però de leerlas sí.
Contestar moltes no van poder,
sí.
Eh? Però per tant,
i a mi em sabia greu, eh?
També ho volem dir-ho, no? La gent agraïda als que ens van rebre, llegir totes,
sí.
i de fet és la feina que fèiem.
Sí.
Quan preguntaves què fèieu durant el dia...
Llegir cartes.
Pues llegir cartes.
Bàsicament, llegir i contestar cartes.
Ara hi havia situacions molt dures, eh? Per exemple, la Meritxell ha explicat lo del peu, no? Vam arribar a la conclusió, les dues anàvem medicades.
Sí.
Per tant, en aquest cas, fins i tot nosaltres dèiem: potser ens han dopat massa, eh?
Clar,
perquè és la primer que fan, i diu que això és una diferència amb les presons de dones i d'homes, que de seguida te donen tipus tranquimacin, que no és tranquimacin, però
sí,
algun,
el tranquimacin es veu que no està permès.
Alguna cosa, per tant. Però d'altres, per exemple, és molt dura. Jo un dia al matí em vaig aixecar tota picada de puces, que no varen...
M'han dit que les xinxes, diu que vas haver-hi una... Vau sortir d'allà plena de picades, no?
En el meu cas, molt, i no van reconèixer mai que eren xinxes. El que em varen dir és una al·lèrgia de l'estrès que tens d'estar aquí. La veritat és que sí que em van donar una crema que em va anar bé. Però llavors, per exemple...
Bueno, jo soc farmacèutica, per tant, tinc un cert coneixement. Tinc un fill, aquest petit, que és al·lèrgic, i jo li deia: Dolors, això no és una al·lèrgia.
Bueno, però la solidaritat del ser dur va fer que allò, que era tan dur, però, que és una tonteria, però dius: ostres, que te despertis al matí plena de picades. Al cel, les dues van dir: què fem? Doncs vinga, fem el número. Vam agafar el matalàs, el vam treure fora. Vull dir que a vegades aquestes coses que dius és impensable que et poguessin passar, te dona força per reaccionar i per dir: escolta, no, al revés, o el que deia la Meritxell, que cada cosa havíem de demanar-ho. vam fer 50 instàncies jo i 38 ella, vam treure la part a partir de la segona setmana amb aquest aire de dir hem de ser espartanes però hem d'exigir, ens vàrem posar a dir, escolta, hem de ser fortes aquí dintre perquè si no ets forta dintre no te'n surts.
Ara, clar, quan esteu allà i porteu 20 dies, 25, clar, no veieu cap llum al final del túnel, no? En cap moment, per molt que els advocats us diguin...
Això és molt dur, jo ara, per exemple...
El neguit de veure fins quan?
Això és molt dur.
Jo ara penso molt amb els que estan a la presó, no? I aquesta perspectiva, ho diuen. Que una cosa és saber estar a la presó dient tens una condemna de tant...
I descomptes, que allà la gent descompta.
Que de l'altra manera sumes.
Fins i tot les internes alguna vegada ens ho deien, perquè alguna deia, a mi me queden 6 mesos, què us queda? Nosaltres diem que no ho sabem. I això, clar, te dona una impotència, un neguit, una dificultat afegida.
Sou optimistes respecte al futur? Perquè, clar, vosaltres encara esteu amb la causa pendent, evidentment, encara hi falta el judici.
En volem ser.
Per força.
Sortiu, veieu amb la família i esteu fora... Jo no us vull parlar de política avui, perquè tampoc és el tema, però què diríeu ara? És a dir, amb la situació que estem vivint a Catalunya, que si hi ha govern, que si no hi ha govern, que si el dilluns, que si el president de la investidura, que si en Jordi Sánchez, que si no, que si l'altre... Quan veieu això vosaltres, que heu estat en el món... i que esteu en el món de la política, algú vol dir com ha d'acabar això a tota aquesta gent que ens està escoltant? Ara, pensin d'una manera, pensin d'una altra, però que formen part d'una col·lectivitat que es diu Catalunya, què els hi diríeu vosaltres? Dolors Meritxell.
Jo el primer que diria és que jo crec que sempre hem tingut clar que som un sol poble i que per tant hem d'avançar com un sol poble, pensis el que pensis, i que això ha de tenir una solució immediata. De fet, ho comentava abans, ahir vaig estar en un acte de COCARMI, que són les entitats amb discapacitat, que celebraven els 20 anys, i em deien hem de fer govern perquè tot allò que havíem parlat mentre tu eres consellera no avancem. Per tant, jo crec que el primer... que hem de tenir clar és que s'ha de posar d'acord tothom, que hem d'avançar i que el som un sol poble és el que ha de quedar per sempre.
Jo puc reafirmar el que diu la Dolors, aquest ha sigut a més un sol poble, bueno, en certa manera, el que la vella, si em permets dir-ho així, Convergència havíem dit sempre, i jo crec que l'experiència, almenys jo ho veig així, a vegades es diu el distanciament que hi ha, i segur que hi és, però també la proximitat que ens ha fet, per exemple, a la Dolors i a mi, també segur que existeix entre d'altres que han passat aquests tipus de patiments, i jo per tant vull pensar que tot això també dona eines per treballar positivament i per buscar un futur millor per tots plegats.
Heu fet autocrítica vosaltres allà dins o no?
Hem parlat molt de tot.
Sí.
De tot. Hem parlat molt de
clar.
Tot. I hem fet un diari. I tenim un diari, i tenim tot.
I es publicarà aquest diari?
No ho tenim previst.
No.
Per què no?
Jo crec que ara, potser un altre dia, però jo crec que ara fer llibres, jo penso...
Bueno, està de moda fer llibres ara.
Com va dir el president, i ara toca mirar-ho en perspectiva de més futur.
Ho veieu tot d'una altra manera, ara? Després d'entrar 32 dies allà dins? Ho veieu tot d'una altra manera? En perspectiva política, per exemple, parlo políticament, es veu d'una altra manera molt més de dir, escolta'm, s'ha arribat fins on s'ha arribat i ara veurem el que s'ha de fer, però s'ha de fer una altra cosa... i parar, i ja veurem, o...
Més que en perspectiva política, ho veiem diferent a nivell personal, de donar importància a aquelles coses que sovint el dia a dia no t'hi dona importància, donem importància
és bàsic,
Que allà vam fer una aturada, jo crec que les dues vam compartir moltes intimitats, molts temes personals, i una de les coses que estàvem més d'acord és de valorar més les petites coses, i per tant, tant en política com fora de la política, valorar
hi ha
el que és imprescindible a la vida.
Divertida, però almenys jo la trobo, que quan estàvem just abans d'haver de tornar a declarar, en aquest cas davant del jutge Llarena, la Dolors em va dir, estic nerviosa, ara no sé què... Bueno, estic nerviosa, ara no aviam com em sortirà, com tal. I li dic, bueno, Dolors, doncs no sé, explica'm alguna cosa de la teva vida. I diu, però què vols que t'expliqui? Si ja ho saps tot de mi! Amb aquest mes ja t'ho he explicat tot! És que... Bueno, doncs no ho sé, però
ens ho havien explicat tot a nivell personal, a nivell polític. A més, per exemple, aquells moments eren de dificultat. Per exemple, se'ns plantejava si ser diputats, no ser diputats, sí, anar a les llistes, no, amb dos partits diferents, amb dos advocats, amb dues estratègies completament diferents.
Però vosaltres, per molta gent, no seríeu l'exemple perfecte del que hauria passat en aquests moments políticament al país? Vosaltres dos? O sigui, com a exemple de dir dues persones que formen part de dos universos diferents dins d'una mateixa idea global, si precisament es parla precisament de fer un govern, que això és el que reclama tothom, vosaltres
bueno, escolta,
dos sou
l'exemple? No sé si som l'exemple, m'agrada que ho diguis així.
Com a metàfora, Meritxell, perdona que és una metàfora només, eh? Jo deia al començar amb el Francesc Marcàlvaro, dic, pel bé de tot el país, de tot, repeteixo, del Francesc Marcàlvaro, de l'Andrea Mármol, de l'Alejandro López Fonta, de l'Albano, que opinen de manera molt diferent, que es tanquin en aquests moments qui pot formar govern, que es tanquin hores i hores i hores i hores on sigui fins a arribar a un acord. De la mateixa manera, i perdoneu-me la metàfora, que vosaltres, per obligació, tenint idees molt diferents, i que tu la veies amb ella, la Dolors veia amb ella estirada, i l'altre no li perdoni les estijores aquelles que portava...
No, està tot perdonat, eh?
Doncs, el primer dia, com a metàfora, de seure primer... i de parlar...
No, jo crec que això és el que estan fent. Jo estic segura que s'està treballant positiu. Jo vull pensar que s'està treballant... Jo ara estic a una distància, no, per dir-ho d'alguna manera, però que s'està treballant positivament i que, per tant, amb intenció de sortir d'aquest atzucat, això és segur.
Una distància...
I si em permets...
Sí, tant
no,
que permeto.
No, una distància real.
Mai més? Jo... Mai més?
Mira, els mai més no se saben mai, però d'entrada jo vaig decidir... De fet, ja havia decidit abans de no seguir en política, perquè malgrat... Abans vull dir de...
Sí, sí, abans de tot el xou.
Tot això, sí. Perquè la política, que tothom, tota... I perdona'm, Albano, sí, però allò de les portes giratòries i el no sé què, i tot és tan fàcil, i uns estan aquí i estan allà... L'hora de la veritat... Entrar en política, per dir-ho d'alguna manera, és fàcil, però després les sortides són difícils, perquè no s'explica que quan surts de conseller tens una situació complicada doncs des d'un punt de vista de pensió o de tornar a trobar feina, de reinserir-te en el teu àmbit laboral, i per tant totes aquestes coses són complicades. Però mira, jo hi ha una amiga i em deia ha estat viscut diferent la presó dels homes i de les dones, i tu deies, sou exemple, no sé si en som, no en pretenem ser, però sí que és veritat que, per exemple, i això m'hi va fer fixar doncs la Blanca Siurana, la germana del Jaume Siurana, regidor a l'Ajuntament de Barcelona, em va dir, escolta'm, vosaltres a l'hora que vau fer un Parlament públic, es va fer un Parlament únic entre la Dolors i jo. No va, saps allò que es va... Cada un deia una cosa? La Dolors i jo vam fer un únic Parlament. Quan vam sortir, la nostra foto, no?, que avui inclús ens ho recordaven aquí fora, les dues abraçades amb un somriure, també... bueno, va ser... Jo crec que, si em permets, un segell de dona que hi dona una forma de respondre diferent, segurament, al que en moltes ocasions doncs, fan els homes. No?
Aquí fora, i pensant aquí... diferent, eh, en sí, coses, sí, sí, com sí, continuem, sí, sí, només faltaria...
Aquí fora, Dolors i Meritxell, hi ha una persona, que ara parlem amb ella, i els dos casos, evidentment, des d'un punt de vista social, no tenen res a veure. És a dir, un cas parlant d'un tema polític i un altre estem parlant d'un tema econòmic. Mm. Estem parlant d'una expressió que val des d'aquells nanos del País Basc, passant per l'Ignacio González, del PP, seguint per altres casos que hi ha hagut molts, que és el de la presó preventiva. De la mateixa manera que molts llocs d'Europa civilitzats, això de la presó preventiva no existeix si no és per delictes de sang, de violència de gènere, de... Avui hem tingut un altre cas que és d'una violència masclista, d'una violació d'uns futbolistes que no hi ha hagut judici i en un mes i mig han sortit de la presó amb fiança. I, en canvi, en el cas de Sandro Rosell, fa 9 mesos que està a la presó preventiva i encara no ha pogut sortir. Això és aquelles injustícies d'allò que diem del no hi ha dret, no?
Bueno, abans ho dèiem, la pressió preventiva és terrible perquè sumes i no restes. I, per tant, jo entenc el desesperament personal i familiar, no? Sens dubte.
Per cert, abans d'acabar, demà fareu vaga?
I tant.
I tant.
Sí.
Jo, sense treballar, faré vaga.
Escolteu el que acaba de dir la ministra Dolors Montserrat quan a la cadena Ser li han preguntat per això. Spoiler. En la resposta hi surt el procés. Escoltem.
Seria estrany.
A mí no me gustan ni las etiquetas, porque yo pienso sinceramente, yo vengo de una tierra justamente que es la catalana, que me han etiquetado toda la vida por pensar diferente. Y a mí las etiquetas no me gustan porque ni las generalizaciones, porque a veces las etiquetas, las generalizaciones, bajo mi concepto, lo que hacen es crear un estereotipo. A mí me etiquetan en Cataluña que por sentirme catalana y española, yo soy anticatalana. No, o que yo soy súbdita y no soy catalana. No.
¿Usted rechazaría la etiqueta de antirracista?
Yo rechazo cualquier etiqueta.
¿Ella también?
No, o sea, yo no soy racista, pero yo no me gustan las etiquetas. Quizás, como vengo de una tierra que yo me puse en política, sobre todo por defender la libertad del que pensaba diferente, justamente porque me etiquetaron. Y no me gustó nunca, porque pienso que las generalizaciones crean un estigma. A mí ya, por ser de un partido en una tierra como la catalana, me consideran que yo no era catalana. Y eso me indignaba.
Però li hem preguntat, a la Pepa Bueno li preguntem, escolti, però farà vaga o no farà vaga?
Mañana yo misma me satisface saber que van a haber muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho constitucional de la huelga, como me satisface saber que mañana van a haber muchísimas mujeres que van a ejercer pues el poder continuar trabajando y juntas, unidas, vamos a continuar trabajando por la igualdad. Y no solo unidas las mujeres, sino sobre todo también los hombres, porque es lo que digo, ¿no? Es una sociedad, es la transformación de toda la sociedad.
Bueno. Què diu la sindicalista? La sindicalista no passa.
Això és el que em deien a la presó, eh? Sí. De sindicalista, perquè acabava fent consultes a la gent. Bueno, jo crec que Generalitats diu una cosa que és bona, és veritat que no s'han de posar etiquetes, i amb això té raó, amb totes. De fet, jo durant el temps que vaig ser consellera tenia l'etiqueta de que era molt mediadora perquè havíem aconseguit solucionar la vaga del metro, l'aeroport, i els mateixos que em deien que era mediadora llavors em van tancar a la presó per no ser dialogant ni ser mediadora. Per tant, això de les etiquetes és relatiu. I jo crec que demà és important fer vaga per una cosa, perquè la transformació social es fa amb accions, i per tant que les dones parem i els homes també.
Aquesta és una gran pregunta. Més homes... consell que pregunta. Què aconselleu als homes que estem a favor de la vaga de demà? Que ens hi sumem o que ens presentem voluntaris als serveis mínims per ajudar les dones a fer-la?
Jo crec que sumar-s'hi i presentar-se als serveis mínims és la mateixa cosa, perquè obligatòriament hi ha una gent que ha de treballar per uns serveis mínims. És evident que hi ha serveis que no es poden deixar, i per tant és important que els homes facin costat a les dones, però que hi sigueu i feu els serveis mínims.
Queda clar.
Ara, les accions són importants, i encara que diguis un dia no soluciona, perquè hauria de ser cada dia 8
de
març, doncs és important un dia que sigui el símbol i, per tant, que es pugui visibilitzar bé, igual com avui nosaltres som aquí, per visibilitzar que les dones també hi som.
Ben tornades a casa, moltes gràcies i disculpes. Gràcies.
No, més faltaria. És el primer que ens has convidat, sí. Totes dues. És el primer lloc que anem a molt de gust i, com hem dit abans, agraïm la carta que ens van fer, perquè no tots els mitjans ens van enviar una carta.
S'agraïa molt.
Torneu aviat.